gestió a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Xiu Xiu, el xiu-xiuaig que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
En 70 segona hora de Xiu Xiu amb en Miqui Fiol en el control tècnic i... Hem de dir que aquesta segona hora també arriba el col·laborador que sempre mos remena el cervell en les seves...
Sionades.
Sí, en Catxana, com anem?
Hola, molt bé, vosaltres.
Bé, i bé? Molt bé.
Bé,
com
bé,
està
bé.
En Sion Catxana en aquestes hores, a les 21:05
de vespre? Millor que...
Ha sopat?
Millor que les... Sí.
Tu quan vens, vens sopat?
Depèn del dia. Avui sí, però fa mitja hora no estava gaire bé.
I això?
Ja ha estat. Perquè he decidit sopar d'un kebab.
Ui.
Fa estona que no...
El sopar de fredir, eh?
El sopar de fredir, claro.
Un kebab.
És que imagina't si, pobre, menjant un kebab tot sol per Palma, però davant d'entre la ràdio...
Kebab i Coca-Cola cero, eh? Poques coses més tristes.
Bomba. Sí.
Un moment, si has de fer un rot, avisa molt.
No, però això t'anava a dir, que fa mitja hora tenia un poc el cul tort, eh? Però me trobo una mica millor. Crec que ho sorrarem. Després de veure pots les cares, jo sempre vaig per amunt. Volia demanar, què tal aquest cap de setmana?
Molt bé.
Molt bé.
Fatal, absoluta tranquil·litat. M'ha de dir que he fet test de cotxe i medita. Però ho demanes perquè ha estat Tots Sants?
Halloween, Tots Sants, Nit de ses Ànimes... Clar. Bé, o sigui, debat aquest, com...
Nosaltres
ja l'empaït.
Sí, tota la setmana passada varen fer arengues en contra de Halloween i a favor de Nit de les Ànimes. Sí.
Val.
Però cap dels trets són participatius, no sé si els oients, jo crec que seran en nosaltres d'aquesta festa.
Jo no vinc a xerrar d'això, però volia fer una mica...
No se tinguem infants.
Una mica de disclaimer sobre el tema de Halloween. És a dir, jo trobo que aquest debat, anar en contra de Halloween és molt 2008... Això sí que...
És a dir, estem passat de moda.
No hem passat de moda. Estàs una dècada enrere, no passa res.
Som boomers.
A dues.
Encantats.
No, ho dic en el sentit que cadascú que faci el que vulgui, jo tampoc som molt partidari, però avui ho xerrava amb una companya i he arribat a una conclusió sobre el tema que crec que és important. És a dir, a Balears, en general, a Mallorca en concret, hi ha com a tres blocs culturals religiosos, no? Que serien cristians, siguin protestants, catòlics, el que siguin, que entrien des de llatinoamericans, espanyols en general, mallorquins i vicent menorquins de 8 llinatges, no? És a dir, hi ha aquest bloc, és bloc com a musulmà, i hi ha un bloc xinès, no? Uh-huh. Que són com els tres demogràficament més grossos.
Va. D'acord.
Hi ha zero connexió cultural festiva entre aquests tres blocs durant tot l'any. Què passa a Halloween? El manco jo això és el que vaig trobar a Muro, que és el meu territori. Com a Vinici de la meva sap un greu dir això, però és on estic ara, no? I el que veus és que és l'única festivitat on hi ha interacció entre les diferents comunitats culturals religioses d'aquestes illes.
Mira si som bàsics en aquest programa i simplistes que no ho havíem pensat.
No ho havíem ni pensat.
Fins que has arribat tu, i és molt important això que dius.
Clar, perquè som tots molt endogàmits, no? I per Nadal només s'ajunten cristians. Per la festa de Xai només hi ha musulmans, no? I per l'any nou xinès també només hi ha xinesos. I aquest és l'únic que ves tant els musulmans, cristià com a xinès, vestit de Dràcula, per el carrer demanant xutxeries. Quin és el problema? Que l'esperanto cultural, que Halloween, perquè és esperanto cultural, és com el llenguatge que mos uneix a tots, està impostat des de fora. Per tant, quina reclamació faig des de Xiu Xiu, que és un espai, un altaveu, és el meu...
Els micròfons públics són teus.
Sí, exactament. És el meu tablón d'anuncios. Necessitant trobar una festivitat pagana mallorquina, d'acord, que serveixi de punt d'unió.
Una neofesta?
Una neofesta, sí. No pot ser supermada, el millor, però si podria ser, estaria bé. Però n'hem de trobar qualcuna.
D'acord.
Que no tingui un contingut religiós.
Vinga.
Perquè Halloween el que té, el bo és això, no?
Que és pagar, complet i absolutament.
Perdona, l'any nou xinès té un component religiós...
Bé, cultural,
sí,
exacte, no?
Per això dic religió, cultural...
Cultural, clar. Sí, però fixa't que l'any nou xinès hi ha molts de mallorquins que hi van...
Estàvem com un poc més integrats.
Sí, un poquet. Sí.
Però hi van des de públic.
Sí,
no des de s'integració.
És voyeurisme absolut.
Sí.
Inclús te diria, necessitant que sigui forà, perquè l'única manera de que tothom se'l senti igual de seu és que no, no sigui de cap dels tres col·lectius.
Sí, exacte.
No?
Bé, com Halloween, no?
Com Halloween. Però que en el mateix temps pot ser tingui qualque tipus de component més arrelat aquí. Alguna cosa relacionada amb el canvi d'estació. Jo què sé,
no seria
amb la collita de no sé què s'aculli a Balears, no?
Sí, però no seria un cas d'èxit si tots celebressin Nit de les Ànimes?
Clar, però és que això en el final és complicat. De fet, és impossible, no? Perquè sempre hi ha aquesta idea de jo som el propietari d'aquesta festivitat, tu vens com a turista de la meva festa, no? És a dir, és que el que passa als anys xinès, és que venen des de fora, ho veuen, crec, folkloritzant una mica la moguda, no? És normal, és normal. Quina és l'única festivitat que crec que està un poc així, que podria ser el punt d'unió? Sant Joan. És a dir, aquest moment de ses foganyes, la platja... Crec que és un poc un...
Té punts, Sant Joan.
Podria ser això. Podria anar per aquí. Clar, també és important que cadascú té les seves festivitats. No hem d'intentar que tothom celebri el mateix. Però crec que és interessant, sobretot avui en dia, que tot està tan polaritzat...
Veure, tots convivim...
Trobar punts d'unió. Perquè m'ho va semblar super guapo, això. Veure nins...
Sí, és vera. No havíem pensat.
De qualsevol bloc d'aquests que comentava, sortint i sentint-se la festa com a pròpia. Però bueno, anem a una cançó que vinc a xerrar d'una altra cosa.
En mi tercera crisi existencial de esta semana. Vente solo si quieres. Yo estoy para ti si tú estás para mí. Tú vente solo si quieres. Yo no voy a buscarte. Vente solo si quieres.
Vera Fauna, que toquen aquest dissabte a Manacor, eh?
Can Giro.
Can Giro dels 8. Jo no hi puc anar, però si podeu...
Vera Fauna, que són aquests que escoltam. T'han agradat? Et has posat avui?
Ja els havia duit col que pica a la secció, perquè és un grup que enguany m'ha tocat bastant la patata. O sigui que si
que
podeu...
Que bonic, sí, home. M'encanta quan tops, d'aquesta manera.
Sí.
T'ho sinceres. T'obris.
La gabardina ja té cremallera. Ja he llevat el botó. He posat cremallera perquè m'he bo de fer. Avui, però, us venc a parlar d'una altra noticiot. No venc a parlar de Halloween, però venc a parlar d'una noticiot perfecta, fantasiosa, increïble. I és que resulta que la ministra de Cultura de França serà... Això, aquí hi ha molt de... En Maria Antònia me corregirà. Hi ha moltes paraules en francès per aquí.
No, i... Cada vegada que les diguis, en Maria Antònia pot intervenir.
M'encanta ser la ministra de França. Vull dir, i vaig fer 4 anys de francès a l'institut. Que fort. Vinga, aquí estem.
Ets la veu de l'autoritat ara mateix.
Perfectament.
Rashida Dati, supos que se diu així.
T'he de corregir. Rashida Dati.
Rashida Dati ha anunciat que abans d'acabar l'any, el museu de... Louvre instal·larà nous sistemes anti-intrusió, anti-robatori, tot això després que el 9 d'octubre, com sabeu, s'enduessin 8 joies valorades amb uns 88 milions d'euros. I quan els tècnics han revisat els sistemes de seguretat han descobert que un dels servidors principals, el que gestionava la videovigilància, tenia com a contrasenya Louvre.
Ai, per favor.
El mateix nom que el museu. Sí.
És que... És gros, l'assumpte.
Sí, de fet, ara he revisat este vídeo ràpidament, si ho deus, però en Mark Zuckerberg, la seva contrasenya de Facebook, que també se va filtrar, era Dududa. O sigui, com vull dir, res, vull dir que això no et sortirat.
En els llocs que semblava que havien d'estar més protegits són els que estan més oberts, pinten ample, que van dir la setmana passada també, gran expressió, pinta era frontissa. Damn! Louvre, que és literalment el nom del museu, sense majúscules estratègiques, sense números, sense símbols, era la contrasenya d'aquest sistema de videovigilància. És com amagues la clau davall un cuciol, que això fa molt de gent, no?
Sí.
A la porta de casa, i poden ser un excusiol. La clau està aquí, no? És un poc aquest rotllo. Però deixem-nos de riure per un moment, parlem de contrasenyes, perquè aquí, qui més qui manco, té coses que amagar. Segons les últimes dades de NordPass i Ciur, les contrasenyes més utilitzades a Espanya encara ara són 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'encara més original... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, llevant el 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale? Perdó, això era del món, d'acord?
És més... És del món, eh?
Del món. Són aquesta...
Sabastres, quines són?
Correlació numèrica. ara mateix te l'apunto un paperet i te la pas. Però després venen ser d'Espanya, que aquí aquestes també s'hi troben, però n'hi ha altres mots, com per exemple Barcelona. Barcelona, com a paraula Barcelona...
Ah, Barcelona seria la contrasenya.
La contrasenya. És una contrasenya bastant utilitzada a Espanya. Encara hi ha qui fa servir la pròpia paraula password, és a dir, contrasenya com és contrasenya.
Jo no l'he utilitzada mai, aquest.
Aquesta no. Jo tampoc som molt d'utilitzar aquesta, però bàsicament això.
Tu, Xavi, que no dius res.
No, estic pensant en tot això, i en les meves ments estan prou protegides. És que, sincerament, no me'n recordo les meves contrasenyes mai.
A veure, que a nostre va passar que crec que era el meu germà i jo teníem la mateixa contrasenya i no ho sabíem.
Fora haver-ho xerrat abans.
Fora haver-ho xerrat, i era com una cosa com específica de casa nostra, i era com, en sèrio, un pantaló mateix.
És clar que tenia quan éreu petits, segur.
No.
Clar, per aquí també van moltes, no? Hi ha moltes mascotes, hi ha números seqüencials, com dèiem, noms propis, dates de naixement... paraules carinyoses, també s'utilitza molt com a contrasenya.
Que decadent.
Xurri.
Què dius?
Maria, te quiero.
Què dius?
I males paraules?
Males paraules no apareixen aquí. Pot ser, també seria un
bé,
punt.
Bé, jo he de dir que hi ha un número que sí que va relacionat amb una cosa romàntica.
La data de conèixer una persona...
No, 69.
Exacte. No.
Ah, no, és per aquí.
Era la data.
Bueno, romàntic, no sé.
Però era la data de fa ins i panys. Encara avui en dia l'utilitz.
Però, o sigui, m'estàs dient quina és la contrasenya?
No, la podràs saber mai.
Val.
A més, és una combinació.
La data, el dia que me van conèixer tu i jo.
Sí, exacte.
La meva és...
Vinga, va.
És una expressió.
Oh, crec que l'he cap d'endevinar.
Molt malsonant, amb variacions.
És pescador de canya.
No.
Va, però per favor.
És malsonant i pensava, aquesta no me n'oblidaré mai.
He de dir que me fa molta curiositat saber contrasenyes, però per separar,
com
les
digueu totes.
Clar. És impossible de xifrar, perquè té tot això, tots aquests elements de seguretat majúscula...
Sí, molt complicada, segur.
De fet, ara és obligatori. Ara les pròpies plataformes...
Me fa una rata.
Totalment. Una mayúscula, un símbol especial, no sé què.
Et recorden després.
Sí, exacte. I que és un caràcter, això no ho sé jo encara.
també és un temardo. Però això és una de les coses que també em faria ganes comentar, que és... Que estic molt d'acord amb tu, Brindoni, que és curiós conèixer les contrasenyes de la gent, perquè crec que donen molta informació.
Molt.
De quin tipus de persona és o quines, no sé, quines prioritats té sa vida, no?
Hi ha un punt mig que et sabrà sa contrasenya del wifi de qualcú si és que l'han canviada. Perquè hi ha cases que és com que són bromes o són graciosos i pensar, ai, quina família més xula que sa contrasenya del wifi és fermat sa sabata.
Quina família més divertida.
Exacte. Qualcú se pensa ses coses.
Exactament. Però bueno, de fet, hi ha una problemàtica tot això de ses contrasenyes, perquè Troy Hunt, que és el creador de... No sé si coneixeu aquesta plataforma, però és l'hòstia. Have I Been Pwned, o Owned, és un portal on tu fiques el teu correu i pots veure si s'ha filtrat qualque tipus de... És a dir, tu quan te registres una pàgina, normalment fiques el teu correu, no?
Sí.
I si aquesta pàgina o plataforma està hackejada i han agafat les dades dels correus, apareix aquí.
Què dius? Se diu Have I Been...
P-W-N-E-D. D'acord? Si ho ficau aquí... Jo he ficat jo tinc tres correus, dos estan netíssims i n'hi ha un que s'ha filtrat 6 vegades.
Ui.
O sigui, t'han agafat dades de...
És a dir, que...
del teu algoritme, per exemple.
No, que...
O dades personals teves.
Qualque plataforma on tu havies utilitzat aquest correu per registrar-te o el tenies a qualque base de dades d'aquesta plataforma, aquesta base de dades està hackejada i la té qualcú. Potser només hi hagi el teu correu. No vol dir que hi hagi dades sensibles.
Sí, simplement és que potser t'envien... quan t'envien spam, quan t'envien publicitat en el correu electrònic, que dius, i com han trobat el meu correu?
Pot
és
ser,
això.
Potser sigui això. De fet, té tota la lògica, perquè aquest correu, que és el que m'apareix com a hackejat, és el que tens jo per... Proves freemium de coses, sí. És a dir, per provar coses, no?
A xerec, sí.
Per provar coses. I supos que a plataformes random... anava a dir una nacionalitat, però d'on siguin, que he provat coses, pues, els han hackejades i ja s'ha filtrat aquest correu. Però no se sap quin grup sanguini tenc. És a dir,
jo m'he de fer més correus. És que me'n dono conya que estic registrada tantes coses amb el mateix correu, ja. Que és et seriós.
Ja.
Què dius? Mm-hmm. Jo ja. Vaig començar a fer feina i em vaig fer un correu laboral. I vaig dir que adulta. Personal i laboral.
I Maria Antònia, Miró...
Com?
Que... És a dir, normalment tens un primer correu.
Sí.
Jo, per exemple,
bueno, això m'interessa.
heavy skater, una cosa així.
Va!
No,
que tens una vida passada.
Tenc una vida passada.
Total.
Després ja se va professionalitzar, i després ara en tenc un de bastant professional. Però ara faré una cosa que a ningú no li agradarà gaire.
Sumorelito 89, no?
Segui el meu correu actual, Inés.
Sí, ja sé, ja.
Xavier Oliver Tentol.
Però si també correus cada dia.
No ho sé, el faig servir mateix, però bé, he canviat per així.
Clar, això és un clàssic.
El meu primer correu era estiu 4.
Estiu.
Perquè supos que m'ho hagués fer... l'estiu de l'any 2004, amb el que crea, i era estiu 4.
Molt descriptiu, totalment.
Estiu 4, que foines. Quan en tenia, quan vas fer això?
Pues l'any 2004, jo que sé, calculo.
No, no, però perquè és massa, està massa bé. Ja. Normalment en aquella època
tenia...
Ja,
claro.
Mem,
no, jo tenia Sion 16, perquè jugava al bàsquet i duia el número 7. És a dir, era molt bàsic, també. Però...
Molt bé.
I Sion no estava molt trillat i ho podia posar.
Clar. No, jo és que jo tenia un germà informàtic que sempre m'ha ensenyat molt com ha de ser les coses digitals, m'ha dit, es té un home, llinatge, i ha de ser professional. I jo, amb 12 anys, què dic, 12, 10, 8, ja tenia un correu electrònic professional. Antònia Miró Mateu, i així ja està.
@mariantonia.com, ja em van en sa teu propi...
Sí, m'Antònia Miró Mateu, ja està.
Molt bé, molt bé.
Molt tristó. No, la veritat que és curiós, a vegades, aquell moment en què veu un senyor o una senyora d'una certa edat, no?, i te diu, el meu correu és... erchulillo82@hotmail.
Hotmail.
Hotmail és terrorífic.
Jo encara en tinc un de Hotmail.
Wow.
En actiu?
Sí.
I l'utilitzes?
No l'utilitzo.
Jo el tenc en el Facebook. I això és un tema, també. És a dir, només el tenc... O sigui, mai fes Facebook amb aquest correu i ha quedat allà.
Perquè antigament només podien fer Facebook amb Hotmail.
Pot ser, pot
ser. Sí, és per això.
Tot un tema, ara.
Ara que qui m'ho senti i digui, no sé de què xerrau, perquè jo el meu correu és Hotmail i no passa res, qualcú m'ho sent. Com podem explicar el Hotmail? Avui en dia ja no està tan utilitzat.
Bueno, és a dir, pot ser un... Realment Hotmail ja no existeix. Tu ja no te pots fer un Hotmail, ara és Outlook.
Exacte.
Perquè ha canviat el tema de marques i tal, però bàsicament és que és antiquíssim, no?
És
i és un moment en què Google se va apoderar de tot i Gmail era quasi... Però hi ha moltes altres terminacions possibles i si és professional ja directament poses nom de l'empresa, el que sigui.
Exacte.
Bueno... el tema dels correus està molt xulo, però bàsicament, el que veníem a xerrar és això, d'aquestes contrasenyes, que passen les contrasenyes, és l'UF, que és aquest museu tan famós, tenia el seu propi nom allà. Hem investigat una mica sobre el tema aquest de les contrasenyes i quins són els usos que en fa la gent. Hi ha un estudi d'Archive, que Archive és com una plataforma d'estudis i articles acadèmics, però que és open source, és com un Google Scholar.
Què?
Sí,
sí. Però a quin
Archive
idioma parles?
Si vols cercar...
Bé, és una plataforma.
Una plataforma per trobar articles científics i acadèmics, vale? I estan oberts, els pots... Perquè a vegades has de pagar. Mm-hmm. Pel coneixement has de pagar, t'imagines?
Sí. O te gradues i ja no tens aquell tiquet a la universitat.
I te treus el grau i després has de pagar perquè donin... Bé, no és aquest tema que venia a xerrar.
Un dia en xerrarem,
no me despistis, Inés, que anàvem xerrant d'un altre.
Vale.
Diu que el 38% de la gent reutilitza exactament la mateixa contrasenya a diversos serveis, a diverses plataformes. Culpable.
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 Sí.
Jo fa petites variacions.
Ets la segona. Hi ha un 20%, un altre 20% que fa petites variacions. Per exemple, a Instagram tens Sion 2025 i a Facebook Sion 2026. Val? Fas aquest canvi de nombre. A mi me passa... Sí, perquè la mateixa... No, és a dir... No, clar, he de calibrar fins on puc deixar anar. Se contrasenya per entrar dins l'ordinador de la feina de l'usuari, sempre, o sigui, cada 6 mesos, per temes de seguretat, m'ho fan canviar.
Nosaltres també.
M'ho fan canviar.
Pues ai, no.
Canvi de 2 punts a una barra baixa o una cosa.
Però nosaltres aquí també.
Jo he canviat l'any.
Jo vaig canviar l'any.
Jo el número.
No, sí, més any. Vaig començar amb 1997 i ara va per 2025.
No, porto l'any tant d'ensenyar. No,
però igual, si aquí a la ràdio no queda ningú a robar-hi res.
2025... 3, vaig per 3.
No, però jo li poso una paraula abans.
Sí, jo també.
Vos promet que jo no puc amb això. Preferiria canviar absolutament la contrasenya completament que fer aquestes variacions és fer-me trampes a mi mateixa. M'enteneu?
Mai saps on te trobes.
És molt més difícil en recordar-se.
Una vegada vaig haver de cridar a sistemes d'aquí, d'Ivetres, perquè m'havia anat de vacances. No havia anat de vacances.
Havíem tingut un accident de cotxe.
Havia tingut jo un pic d'estrès abans d'anar-me'n de vacances i m'havia oblidat completament
de sa contrasenya.
Recordeu?
Sí, va ser
és que no era capaç.
A mi m'ha passat. O sigui, fora...
Anau-vos de vacances, encara que sigui acabar-se descansar.
descansau, perquè si no ja faig els grossos. Però bueno, ja per acabar, farem un pot de reflexió filosòfica sobre això, però posarem una cançoneta abans i seguim.
Pensando en un atraco, apúntate que somos poco. La vida del artista no nos da más solución. No me queda ansiedad, yo lo que tengo es bancarrota. Me llama mi casero, no estoy en casa. A 80 por la ronda voy montando un patinete. Un disco de falete va rompiendo el altavoz. ¿Qué espera? ¿Qué espera? ¿Qué espera?
A veure, Sian, quina conclusió filosòfica en podem treure de tot plegat?
En podem treure moltes, però on explicaré dues. Que filant filant dic, bueno, això, poc amb pinces o manco pinces, el podem... Perquè la filosofia va un pot, això.
Si ho dius tu, jo m'ho crec.
Sí, clar. La filosofia va de passar algo, tu penses, més o manco per aquí, com que no hi ha cap fórmula ni cap número que hagi de sortir al final...
Interpretació.
Tu, si més o manco ho expliques bé... Bé, la qüestió... Luciano Floridi, que és un filòsof de la tecnologia italià, un dels grans teòrics de la filosofia de la informació, diu que vivim dins una infoesfera, d'acord? És un ecosistema fet d'informació, de dades, d'interaccions socials. Segons ell, la nostra realitat ja no és només física, sinó virtual, és informacional. Això no és res nou, ja ho sabem. No només existeix el nostre perfil físic o material, sinó que el nostre perfil de xarxes també forma part de la nostra identitat. És a dir, que són éssers composts per informació, per les nostres accions en el món, tant digital, tecnològic, com a la part material. I aquí ve el gir interessant, que és el que m'interessa d'aquest senyor, perquè això ho podríem utilitzar per explicar qualsevol fenomen digital, que és que quan qualcú trenca una contrasenya i accedeix a nostres dades, no només entra un compte, entra part del nostre ésser, el que xerràvem abans, és un poc el que hem introduït, sí, que forma part de la nostra identitat. Jo crec que quin tipus de contrasenyes posam, i això aterrant molt a Floridi, ell no diu això, però mos indica certes parts de la nostra personalitat, de la nostra manera d'entendre el món. És gairebé una invasió metafísica, d'acord? Perquè en Floridi mos diu que si la realitat és informacional, cuidar-la, cuidar aquesta, aquesta part de la nostra realitat, és una responsabilitat ètica, d'acord? Ètica de la informació, mos diu, defensar, protegir sistemes, dades, contrasenyes, és una forma de cura, d'autocura, d'acord? Això que està tan de moda...
Ara estem de moda fer molt skin care, rentar molt la cara abans d'anar a dormir. Sí. És a dir, canviar les contrasenyes seria això.
Tenir una higiene de contrasenyes actualitzada és ser skin care digital.
Sí, sí.
De Floridi.
I d'allò vaig fatal.
No va dir quina feinada, cuidar-se.
Sí. Has de fer tantes coses avui en dia.
Jo me passa que, com que els hem de canviar tant, per temes de seguretat, no te'n records de can... És, que, és, Anna... és pitjor, o sigui, ser tan segur, a mi m'és contraproduent.
I després passa una cosa que dius, va, les apuntaré, i les anotaré i les guardaré. Clar. On ho fas? O guardes...
No, hi ha un...
Un segon, en el teu mòbil...
Hi ha una aplicació per això. Sí.
En el teu mòbil, clar, i penses, si, clar, si m'aventilen el mòbil...
Ja. Mon pare, té una... Ai, no,
general. No, clar, després, l'altra opció...
Hi ha persones que tenen llibretes.
Una persona que conec.
Sí, una altra opció és aquesta, una llibreteta... Sí. Però també, què vol que t'ho digui?
No, a veure...
Has de guardar una caixa fort? No sé.
Mem. Ja va anar molt bé la biometria, que és el reconeixement de cara.
Exacte.
Ui, això me fa una por, tio, no.
No, perquè no has de pensar en cap contrasenya, a més has de mirar el mòbil. Sense ueres de sol. I ja està.
Jo me fa por que el dia no me reconegui.
Hi ha qualque dematí que jo no entenc com me reconeix, que això és una altra. I la darrera teoria, i ja acabam, el nostre gran Zizek, que és un filòsof estimat en aquesta casa, ens recorda que potser ja és massa tard per cuidar res, perquè el robatori ja passa a plena llum del dia. De fet, té un llibre amb aquest títol que se diu Com un lladre a plena llum del dia, de 2018, que va superbé per aquest gran robatori que va en el Louvre. És que el que vol dir és molt senzill. Que avui siguem grans... Que avui les grans intromissions, la vigilància, el control, el robatori de dades, ja no passen d'amagat, sinó davant tothom i amb el nostre consentiment. Nosaltres som part activa d'aquestes intromissions. El lladre no entra per la nit, no entra per la finestra, entra per el portal principal, en la llum encesa, i nosaltres li deim, bon vespre, senyor. Com està? Passe vostè.
És que això que ha passat en el Louvre és simbolisme de la realitat.
Totalment. És a dir, que...
Som nosaltres cobrint les portes de...
Som nosaltres cobrint les portes...
De les intimitats.
Aquesta és la conclusió que volia arribar de... Vivim en un món tan digitalitzat que l'aparença de control i seguretat és grossa, Però, en el fons, el factor humà segueix sent determinant.
De manera super superficial. Aquí hem acabat de reconèixer que les contrasenyes mos són igual.
Mos són totalment igual. No. Confiem en que el sistema és suficientment robust com perquè no passi res. I això és el que també va passar en aquell robatori. És a dir, hi havia una inversió, no ho he mirat, però posa, de milions amb un sistema de videovigilància del coponasso.
Sí, sí.
I quin...
Increïble, és que és boníssim.
És que és increïble.
I quin era el factor determinant? La contrasenya que va posar un operari...
Una persona,
un operari que cobra el sou mínim, d'acord? Sí. I va decidir posar un ganxito, clar, com a vil·lo de la porta. Va ser així. I al final se redueix en això.
Perquè
totalment.
La tecnologia necessita d'humans i els humans som imperfectes. I per això...
I confiats.
Són preciosos, també, no?
Sí.
I res, això és el que volia contar.
Molt bé, Sion, sempre dues respostes i qui no li agradi...
No, de fet, no dur resposta a tu preguntes i me n'aniré ja perquè m'està pujant un poc el rotet.
Vinga, va, vale? Sí, gràcies.
Molt bé, la setmana que ve.
Adéu.
Gràcies. The funnel of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in my knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday.
I detrás radio és humor.
Enguany celebrem la desena edició de Fira B de Música. Els dies 6, 7 i 8 de novembre, Palma es converteix en l'escenari del millor talent musical emergent amb concerts de jazz, pop, músiques del món, rock i molt més. Si tens un grup, no deixis d'assistir a les jornades professionals. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
Sabió, des de l'estudi d'IB3 Ràdio, i avui m'on anem a visitar qualque amic del programa que viu fora de les nostres estimades illes.
I avui partim cap a l'Europa Central, un lloc on hi fa fred, on hi viuen gairebé 9 milions de persones i que és el quart país més ric del món.
Avui, a IEX pel món, Suïssa. Amiga que saludem avui és n'Andreu Oliva. Molt bon vespre, Andreu, com anem?
Bon vespre, com estàs?
Molt bé, i tu on ets? Què fas ara mateix?
Jo som a Suïssa, a Zermatt, a un poble alpí, i res, estic cercant feina per aquí i una casa i intentant cercar una oportunitat nova.
Que bé. Escolta, Andreu, i aquest poble on ets té molt d'habitants. Com podríeu, en quin poble de les Illes el podríem comparar, per fer-nos una idea?
Jo crec que més petit que Palma.
Home.
Molt més petit que Palma. Bueno, ja, en comparació, pues, no sé, un poc més gran que Santa Maria.
Molt bé.
Bueno, així mateix. Andreu Oliva és de Porto, té 29 anys i és treballador social. Va partir de cases fa només uns mesos. El motiu, i de l'estrès aturat de la feina, va aprofitar la situació per complir un somni que feia temps que el tenia allà, que el tenia rumiant, que és viure fora de casa una temporada.
Uh-huh. Andreu, a veure, quan te vas decidir, quan vas prendre aquesta decisió?
Pues vaig acabar la meva feina d'educador social a un centre i un amic meu m'ho va donar l'oportunitat de venir aquí a casa seva unes setmanes perquè ahir no hi era i mirar de trobar feina aquí, fer la temporada d'hivern i ahorrar una mica de dos mesos i si tenia més oportunitat de quedar-me, pues quedar-me per aquí i viure una nova experiència.
Exactament. Ara, Andreu, amb els deies que encara cerques feina, on t'agradaria trobar feina?
Ja n'he trobada, el que a lo millor no comença, però bueno, he trobat feina en el McDonald's d'aquí del poble. Uh-huh. Que per sorpresa hi ha un McDonald's aquí i res, estic en cerca de casa i intentant aconseguir el permís de residència, que l'aconsegueixes gràcies a l'empadronament quan aconsegueixes una casa, i en tenir-ho, pues, començar la temporada ja en el McDonald's.
Clar, i has dit que te trobes a un poble alpí. Si m'ho pots recordar, quin idioma se xerra a la regió on aquí estàs? Perquè sabem que Suïssa té aquesta particularitat que xerren, bé, quatre idiomes pràcticament en tot el país.
Sí, aquí has cantonat suís, però xerren, bàsicament xerren alemany. També quan fa frontera amb Itàlia, pues, hi ha molt d'italià, treballadors italians i propietaris de cases i managers de tendes, supermercats i comerços que són italians. I és un poble conegut perquè aquí hi ha la muntanya del Matterhorn, que és la muntanya que surt com a icona en el Toblerone. No sé si ho recordeu.
Sí.
I és la muntanya idíl·lica d'aquí, del poble, que venen els japonesos i tot només a fotografiar-la. Només venen aquí a fotografiar la muntanya.
Que bona. I tu en quins idiomes n'has anat? És a dir, parles anglès, parles alemany?
Jo parlo un poc d'anglès i ja està. Alemany sé dir com me nonc i bon dia i bon vespre.
Bé, però te'n desfàs, Andreu. No me'n facis passar pena.
Sí, poc a poc.
Bueno, Andreu, clar, Suïssa és un país que també és conegut per no ser especialment barat. Es preu un cafè?
Per un cafetot, a lo millor 4,50, 5 euros.
Uf!
Sí, sí, 4,50 francs, sí.
I si qualque dia vol anar a sopar fora, una cosa relativament... Bé, un sopar normal.
Tenc un altre amic visquent aquí, va anar a fer una pizza l'altre dia, una pizza petita, 25 francs.
Mare meva. Uf! Això amb euros, com seria?
Pues 28 euros, va un bon mes. Sí, va un bon mes.
Andreu, ja saben que a sopar fora no hi vas molt, perquè una doparada que fas en el teu dia a dia, així com per entretenir-te quan estàs per allà?
Pues ara fins dia 10 que comença feina, pues res, hi ha un parc de calistènia aquí a baix on vivim, i també hi ha un camp de futbol, i ara que encara hem agafat qualque nevada, però encara no està nevant molt, pues jugar a futbol els dematins, esport, anar a descobrir els llacs i les muntanyes, fem un poc d'excursions, i cerca activa de cases, feina un poc, baixant els bars, boca a boca, que també ajuda amb la gent de per aquí, que també hi ha bastant de mallorquins, que no ho he dit.
Ah, sí?
I això és bàsic... Sí, sí, sí. Menorquins, mallorquins, tenim una colònia aquí.
Clar, ara me l'estan enganant, perquè nosaltres t'imaginàvem a un poblet, a ple de neu, a una caseta de fusta...
Tot sol.
Tot sol.
Nosaltres que passàvem pena, Andreu, i resulta que estàs en la millor família que podies trobar.
Els illencs pel món.
La nostra.
N'hi ha un parell, n'hi ha 5 o 6 i...
Què dius?
Sí, n'hi ha 5 o 6, però i espanyols n'hi ha més, però 5 o 6 de mallorquins i entre mallorquins i menorquins aquí estem.
Molt bé.
Sí, sí.
Andreu, un dels motius, mos explicaves abans, quan hem pactat l'entrevista, que mos va explicar que un dels motius pels quals vas partir era per curar-te.
Sí, un poc, i un canvi d'aire, sobretot. Sí, sí, un poc de canviar un poc d'estil de vida, també per un poc de mal d'amors, i vaig trobar l'oportunitat aquesta i no la podia mollar.
Clar, i per què Suïssa de tots els llocs que podries triar del món?
Perquè el meu amic Ivan Mallorquí i la meva amiga Rosa Mallorquina estan aquí, mm-hmm. Ja duen, la Rosa du 3 anys, i Ivan va venir la temporada passada, i Ivan m'ha brindat aquesta oportunitat de que ell s'anava de vacances i jo quedar-me a casa seva, i intentar-ho igual que ho han intentat ells.
Clar, te va venir.
Ara doncs en el llit de Ivan, o no et sofà?
Sí, estic llegut ara mateix en el llit de Ivan.
Andreu, nosaltres, una cosa que tenim a Xiu-Xiu és que són gent, ja ho veuràs comprovar, molt agradable. Per tant, te volem fer un regal. Mem, una cançó que te recordi a Mallorca.
El mà de Manel i el boomerang, també.
Molt bé. Va arribar el tiet amb barba llarga, els avis feien dinar. I Andreu, aprofitant aquest moment radiofònic, ara volen que tanquis els ulls, que imaginis que ets per aquí, te faran les preguntes Xiu-Xiu, les preguntes que li feim a la gent de Dillancs al Montbàs. La primera...
I t'enyores?
T'enyores, Andreu?
Clar, clar que sí.
Quan fas comptes tornar? El manco, vull dir, de visita.
De visita, amb por que me donin vacances, vendré.
Què és el que més enyores de Mallorca?
Uf, la rutina de... Estar amb la família, estar en el poble, amb els amics, també. No sé, anar a jugar a futbol amb els cosins, anar a veure la predina, dinar allà... I passar temps en el poble també guanyar molt.
Coses que a vegades, tal vegada, com el nostre dia no trobem a faltar, però quan les perdem sí que comença, les començam a trobar a faltar. Va, segona pregunta.
Però hi tornaràs?
Fas comptes tornar qualque dia?
Clar que sí.
Quan sí, calcules sí. Que tornaràs, Andreu?
Pues... Jo tenia pensat un anyet, i si en un anyet s'han complit els objectius, no tinc dubte de que tornaré.
Creus que tornaràs recuperat ja dels motius pels quals te'n vas anar?
Sí, ja estic en camí. Estic en els 50 ja, amb aquests altres 50.
Que bé, Andreu. Estic contents, ja.
Molt bé. I d'Andreu, moltíssimes gràcies.
A lo millor te fem una visita, oh?
Em vola.
Alerta que...
Si hi ha tanta comunitat illenca, escolta, fem un xiu-xiu des d'allà. Un directe.
Sí, ho podem fer des d'aquí. Seria increïble.
I van de tancar res, però clar, ja diuen que el formatge és molt bo. Però aquí també tenim bon formatge, mem. És vera que el formatge suís és tan bo, i més que és d'aquí.
És bo, però jo m'aquest amb el formatge nostre i sobretot amb el de Menorca.
Sí, anava a dir.
No és el xocolata que és bo d'allà?
El Toblerone?
Sí, també.
Ah, no, eren els rellotges.
També,
rellotges i xocolateries també n'hi ha un parell que criden l'atenció.
Tot ho fan bé,
els suïssos. I els suïssos, què tal? No t'han demanat per ells? Em ho he xerrat d'Illenc, si ja m'ho han demanat, quan qui dir... No t'han demanat per suïssos, com són?
Només n'he conegut dos, la persona que m'ha fet entrevista.
I què tal?
Pues, no sé, molt legals. Jo els ho veig molt legals a tots.
A veure, un segon, Andreu, mem. És a dir, estàs vivint a Suïssa, te'n vas anar perquè volies defugir un pot de la teva vida terrenal aquí a Mallorca i vols dir que només has conegut dues persones del lloc?
No, en sèrio, són tots... No, que hi ha molt de portuguès, hi ha molt d'espanyol i italià, però suïssos locals, a part que estan de vacances ara, que han acabat la temporada, pues, no sé, no estan aquí.
Sap per què, Andreu, fas feina a un lloc turístic i són la mà d'obra, no? Mà d'obra europeu.
Sí, totalment, són nosaltres, sí.
Efectivament.
Clar, jo anava a dir que els suïssos tenen família.
Ells són els managers.
Ah, mira, els managers. No som
els managers, sí. I són els que tenen les cases i les donen a repartir i en els treballadors i a fer la temporada tant d'estiu com d'hivern.
I tot, també hem de recordar que a vegades mos trobàvem tots en aquesta posició, és d'anar a fora a cercar-nos una mica sa vida.
Totalment.
Andreu, hi ha una ferrada ben forta. Vendrem.
Claro, gràcies. Moltes gràcies a vos.
Adéu.
Vagi bé. Adéu, vagi bé.
Yeah. 3 Ràdio és entreteniment.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barcelona. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Dimarts, així o així, sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
Cavallet, quan era jove.
I avui, a nostàlgia, xerram de dobbers, de quartos, de pasta, de duros. Parlam del primer sou.
Diners de tort fan veritat. I de jutge fan advocat. Savi fan tornar l'amorat.
I d'ací, el primer sou, les primeres feines, la primera contribució a la seguretat social. Bé o no, però lo seu és que sí. Crec que gairebé tothom recorda la primera vegada que va guanyar dobbers. I tal vegada també recorda a què els va dedicar. Això mateix avui hem demanat als oients i hem de dir que hi ha de tot, eh? Hi ha gent que els comparteix, gent que se n'assabenta del valor de les coses, gent que els tuda, que directament els adona. Vosaltres, Maria Antònia i Ina, recordeu el vostre primer sou?
Jo recordo el meu primer sou oficial, que diguéssim. Vaig convidar dues de les meves millors amigues a sopar.
Ah, sí?
Sí. Sí,
que
sí,
bona
sí.
Amiga.
Sóc així de generosa.
Sí, sí.
Veure, ara no ho faria, a lo millor.
Jo crec que el meu primer sou va ser la merceria de mo mare, que me'n record que li vaig dir me fa ganes ser cambrera, i m'ha dit per fer feina fora, fes feina a casa nostra.
Ben
I,
dit.
I sí, tenia raó, però no vaig fer res en especial, en absolut.
971-13-99-00, si recordeu que vareu fer amb el vostre primer sou. 971-13-99-00, si mos ho voleu contar en directe.
Mentrestant, xerrant de... sentirem els oients. Ara sentirem en Guillem, Miró, que mos explica que amb el seu primer sou va aprendre a gaudir més del temps perquè, d'ençà d'aquell dia, cada hora de la seva vida, el manco, així ho establia el conveni de la seva empresa, valia 5 euros.
Jo la primera feina que vaig tenir va ser en el 2007-2008, més o menys. Estava mitja jornada a una benzinera. I record que llavors cobrava, no sé si era uns 5 o 6 euros l'hora. I va ser curiosa la percepció dels dobbers com canvia, perquè al final de mes vaig cobrar, això, mitja jornada, no sé quant era, però no era gaire. I vaig dir, uau, quina dobberada, que fàcil és fer dobbers. I aquell mateix vespre vaig sortir de verbena i me van cobrar uns 6 euros per un cubata. I el vaig pagar tranquil perquè tenia dobbers, però de cop vaig pensar, tot una hora de la meva vida per un combinat que me veuré en 10 minuts, i vaig dir, uep, l'hauré de veure a poc a poc. I això, que després de fer feina vaig descobrir lo difícil que he fet dobbers i com s'acabaven ràpid. I vaig estar en un temps obsessionat sobre que cada cosa que costava 5 euros era una hora. Gràcies a Déu, ara se li cobra una miqueta més, però segueix sent una mica igual, que els temps són els dobbers.
Ja ho diuen, els temps són dobbers.
Sí. Quina gran reflexió que ha fet en Guillem. Si mesuràssim els temps, les hores, amb allò que mos costen, seria una altra cosa.
Sí. És que jo penso també, aquestes feinetes que feia bé d'estiu, quan tens 18 anys, quan ets un mosset, clar, 5 euros i mitja hora, 6 euros, ses extra,
és un kebab, el que ha dit en Sion.
A 6 i mig, clar.
I hem de recordar que molta gent, per desgràcia, a lo millor ets guanya.
Sí, així és. També m'ha arribat un àudio de na Margalida Mateu. No és na Margalida nostra, s'ha de Tèntol, sinó és una oient. I a la pregunta, què vas fer amb el teu primer sou? No saben si era perquè no li va quedar més remei, però bueno, m'ho explica que va fer això.
Bon vespre. En el meu primer sou no vaig fer res especial. El vaig entregar en els meus pares. El vaig entregar mig any antes de casar-me. Per tant, no vaig fer res especial.
No, a tu, 13 99 00, si recordeu que vareu fer amb el vostre primer sou. 971 13 99 00, amb Miqui Fiol en el control tècnic vos atendrà i després vos passaran nosaltres. I tenim més testimonis com en Miquel Antoni.
En Miquel Antoni, exacte, hem de dir que ha estat sincer, profundament sincer, el sentirem. La qüestió és que aquest top village que va guanyar per primer pic els va atudar d'una manera que ara mos explicarà, i el més interessant de tot és que no s'han penet absolutament de res.
Hola, soc en Miquel Antoni de Can Pastilla, i la meva primera feina va ser a l'aeroport. Vaig estar un estiu allà que feia el que ve a ser embarcaments i facturació, i vaig conèixer un munter de... Bé, tots els guirots que veien l'estiu. I amb el meu primer sou me'n record que me'n vaig anar... Me'n vaig fondre tot, pràcticament tot, un vespre, sortint de copes. Tota la feina d'un mes, tubada. Però bé, me'n vaig passar bé.
Home, tot et sou en copes, mare meva.
Moltes copes, però bé...
Són moltes, no ho sé jo.
Ei, no,
i que no se'n penedeixi.
Això és el més guapo, he pensat jo.
Home, sí, d'aquesta
no sé si
un bon
no.
vespre.
Però diu,
no.
M'ho vaig passar bé. Això és el que importa.
Això és el que importa.
M'ho vaig passar bé.
Amb mi tots els clientes d'estem demanant Juventud Divino Tesoro quan me van despatxar. I clar, jo pensava, vull dir, en el final, si la feina són temps i els temps són dos bes, bé.
Gran reflexió.
No, però no, té molt de sentiment, Antònia, perquè jo crec que el que volies dir és que te deien Juventud Divino Tesoro, exacte, ai, que veia quan eres jove,
exacte,
i tu estaves pensant allà, no, bueno, jo som jove, jo però
jove,
alhora i... estic tot el temps aquí, per tant m'estic fent gran.
Sí, una de qualque manera, sí.
Molt bé, més oients. Ara us presentaré la següent oient i només puc dir una cosa, perquè se'm mereix, i se'm mereix molt. Vos diré, posar una Mònica Borràs a les vostres vides, per favor.
Hola, xiu-xius. Som la Mònica Borràs i la primera feina que vaig tenir mentre estudiava així feina a feina va ser de safata de vol. I el primer sou que vaig guanyar fent aquesta feina, amb aquest sou, no en tot, però amb una part, vaig convidar els meus dos millors amics a un dinar de peix en el coll d'en Rabassa, a un puesto d'aquests que demanes peix però no saps que t'acostarà. I d'aquí els vaig convidar a dinar per celebrar aquesta primera feina que vaig tenir.
Molt bé, Mònica.
I com tu, Inés, sou ànimes bessones, no?
He de dir que jo vaig convidar a un restaurant xinès de preu tancat, però era bufet. No va ser com la Mònica, que és d'aquestes cartes que no saps que val. Això sí que...
I més que
té mèrit.
Ah, sí, és que bé, és fantàstica. Però sí, és que sembla que tot bé cremen, en el principi, aquest primer sou que crema.
Mm.
Uns conviden, d'altres se'ls veuen, aquí els hi fa reflexionar, i ara vull que escolteu el cas d'un jove que el tot bé que guanyava se'ls gastava a la mateixa empresa.
Com?
És a dir, era... Ara vos sentiràs, però això era un negoci redó, Xavi, ara.
I tant, no vos penseu que me'n record gaire bé de tot el que vaig fer amb el meu primer sou. Sí que és vera que només vaig cobrar mig mes, perquè vaig començar a meitat de mes, per tant, me varen pagar, pues això, mig mes. Estava embarcat fent feina dins un vaixell, com a... Bé, jo feia d'animador, un ferri. Bé, no vos penseu que me'n record ben bé, però de lo que sí que me'n record és que
una part del sou me la vaig gastar a la botiga del vaixell, clar, això que dius, anda, mira, ten dopes com els he guanyat jo, me lo voy a gastar en algo. I després, l'altra part, crec que vaig convidar a sopar en els amics, me pareix que va ser això, però vaja, que jo també, quan era, quan vaig començar a fer feina, també, per dopes me cremaven les mans, ara ja els atenc, els acord millor, no? Així que res, una abraçada molt forta a tothom.
Y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar.
Això era un poc com...
Li cremaven a en Xavi.
I en Rockefeller se va fer d'oixi d'aquesta manera.
Com?
O sigui,
convidàvem?
Tot era seu, els seus treballadors anaven al cinema, feien una publicitat, anaven al cinema i tot era circular i tot el negoci era seu.
Clar. Ai, demà verdures... No.
Demà
pagaràs uniforme.
No, no sé, no sé com ho puc fer.
Jo només...
Verdut sopar, no.
No, podries comprar...
Els bolis que utilitzàvem. No. Quan en Xavi i jo no tenim boli, que això passa molt sovint de la redacció,
exemple,
encara que escrivim
pues
amb teclat...
Pues cobraré 20 cèntims per boli.
No, me'n fas una panadeta per berenar cada dia.
Però l'hem de
una
pagar.
Clar, l'hem de pagar... I, bueno...
Massa feina.
Quina feinada.
No,
és que clar. No, jo volia dir que l'altre dia jo vaig anar a un sopar per celebrar que una amiga meva havia trobat la seva primera feina. Però el tema va ser que cadascú va pagar lo seu perquè vàrem celebrar abans de que cobràs.
Clar, la vau de convidar.
Vareu passar serada davant el bou.
Sí, generacionalment, fatal.
Molt bé, i ara sentirem en Joan Mateu, que ell fa una tècnica que m'agrada molt, que és la regla des RBB. Raconet, benzina i bars.
El meu primer sou, no sé si era realment el primer sou, perquè tenia 14 anys i vaig fer de manobra, de peón, un mestre d'obres, i crec que guanyava 1.000 o 2.000 pessetes, no, 2.000 pessetes a la setmana. I me servia per anar per gastar amb els amics, i anar de bars, i guardar coses, tot, i pagar benzina.
Això sí que era una joventut preciosa.
Mm-hmm.
Bé, preciosa no ho sé, però divertida sembla que sí.
Sí.
Mm-hmm. I, bueno, ho hem sentit, però per norma general, aquestes primeres feinetes, ja ho sabem, no te fas do. I tampoc és que siguis especialment ben reconegut en aquesta empresa. Hi entres, ets jove, encara no saps fer res... Però, bueno, ets un jovenello, ets esmosset, pagues esmossatge, el te fan pagar, se l'estila i bé.
I del meu primer sou no el vaig destinar a res en concret, que recordi. Va ser d'allò que se coneixia en aquell moment com a cuponeador. Era just quan havia començat a la universitat, de 8 anys, a una coneguda cadena de pizzeries, i m'enviaven a repartir, a cuponear, a repartir publicitat a les bústies de barris, a vegades cèntrics i a vegades no tan cèntrics. Una vegada me van enviar a la Vileta i quan feia poc que era, pocs minuts, el motoret se va quedar fora de benzina. I, clar, jo crec que cada dia anava 2 hores. I vaig dir, bé, agotaré el temps i quan falti mitja horeta o 40 minuts, aniré tornant. Era la Vileta i el lloc de feina era en els Molins, a Indústria. I quan feia 5 minuts que era, un cotxe se va aturar i me va dir què estava fent. Era el supervisor. A part de renyar-me i dir-me que sempre havia de mirar el depòsit abans de partir, no vos penseu que m'anàs a cercar benzina, sinó que jo vaig haver de tornar a peu en el motoret i quan hi va la pendent per Dragonera, per avall, no vaig poder mullar.
Quiero una motocicleta que me sirva pa correr y quiero una camiseta.
Gràcies a els companys també que mos han enviat aquest record com en Celestí, company de Tento, la Mònica, companya de l'aviador, i tots els altres oients, moltes gràcies. Sempre me fa molta il·lusió que compartiu aquesta mirada de nostàlgia amb nosaltres. Xavi, tu no mos has dit què vares fer?
És la meva primera feina, primària feina.
Anaves a dir jo.
Legal, no passa res, tothom. Bueno, era, va ser un rentacar, un estiu, sense fer moltes i moltes hores de feina, estar prim i res.
I escoltava la zona mediterrània.
Sí, és que justament t'ho van explicar ahir.
Què
feia? Feien els cotxes, els adués a l'aeroport, no sé què client no me deixava.
No, però què vares fer amb el teu primer sol?
Ah, cremar-los tots. Cremaven de setmana.
Vales convidar?
Vinga, i Burger King per aquí.
Per favor, ho deixem aquí. Ho deixem aquí perquè això ja no pot ser.
No pot ser.
Maria Antònia, Xavi, moltes gràcies.
A tu, Inés Mateu.
Demà tornem a les 8 aquí a Ivetres Ràdio. I a vosaltres, moltes gràcies per ser-hi. Amb en Miqui Fiol en el control tècnic, que avui ha tornat. Després de quant de mesos, Miqui?
5 mesos.
Ai, Inés, ahir ja li van donar la seva entornada, però tu no hi eres.
Ah, jo no hi era, clar. Bé, idò, fins aquí el xiu-xiu número 259. Gràcies. Fins demà.
Ei, què passa, xiu-xiu? Com estàs? Sóc una cota, però si no m'havíeu reconegut, vale?
Totes les vegades que m'he transformat, ara bona nina, ara mal de cap. I cada vegada que he de començar, m'he vist tota sola, però m'és igual. Totes les vegades que m'he transformat, ara papallona, ara escarabat. M'has vist intentant-ho i no m'ha fet cas, i en aconseguir-ho he vengut a cap.